L'habitació dels pares, amb Núria Lleonart.
Hola a tots i a totes. Ja la tornem a obrir, la porta de l'habitació dels pares, aquella habitació on hi esteu sempre, sempre convidats. I a tothom, excepte, és veritat, diem-ho, no?, en els nens. Jo sé que hi ha bastants nens, sobretot, des d'aquí els saludo perquè m'ho han dit i han insistit, i sobretot de tercer de primària de l'escola de Bet Roig, que m'escolten. I a més m'han felicitat, ja han dit que ho faig molt bé i que els agrado molt. Però, nens, hi ha dies que no hauríeu d'escoltar aquest programa perquè explico trucs als pares perquè vosaltres els hi feu una miqueta més de cas. Però avui els de tercer de primària us podeu quedar, si voleu, perquè avui no parlarem dels de tercer de primària, parlarem de nens una miqueta més petits. I bé, com deia, tots hi esteu convidats, excepte doncs, algunes vegades els nens, que no poden sentir aquestes petites secrets que us expliquem des d'aquí. Però bé, avui sí, avui és un programa obert a tothom, i sobretot obert a aquelles persones que fa molt poc que han sigut pares o que tenen nens menors de 5 anys, i sobretot els que estan al voltant de l'any, mig any, any i mig, i han de començar a plantejar-se la idea d'alguna escola bressol. Primer de tot, avui no vull parlar d'escoles bressols com a tal, sinó que vull parlar de què representa l'etapa dels 0 als 5 anys en quant a creixement. Per fer-ho, ja sabeu que bueno, cadascú toca el que toca, i jo sóc especialista, podríem dir-ho d'aquesta manera, no sé si seria la paraula correcta, en psicologia clínica i de l'educació, però sobretot en clínica, i sobretot, sí, en infantil, però més encarada cap a l'adolescència, i per tant, és cert que dels 0 als 3 anys, 0, 4 fins i tot, hi ha moltes coses que a mi se m'escapen. Per tant, avui és un programa per mi bastant especial perquè avui aprendré. Sempre aprenc, sempre, quan aquí venen pares, encara més, sempre em deixen sorpresa, però avui serà un programa en el qual jo crec que disfrutaré una mica com a oient, i també em venia de gust fer un tipus de programa així en el qual doncs, jo em pogués relaxar i pogués fer jo les preguntes i trobar respostes que a vegades doncs, em costen. També és veritat això, que moltes vegades des de la psicologia, si no és que hi ha un problema molt i molt greu i molt accentuat, cosa estranya dels 0 als 3 anys que es pugui determinar alguna cosa així, de fet cap trastorn no es pot determinar abans dels 6 anys, no veiem nens tan petits. Sí que és cert que quan hi ha algun tipus de desajustament o alguna cosa que no funciona correctament, amb qui treballem és amb els pares, perquè justament són ells els que tenen la clau per canviar certes conductes dels nens. Del 0 als 5 anys és una etapa molt, molt important, això sí, això jo crec que ningú podria rebatre-ho. És una etapa en la qual s'aprèn tot, tot el que necessitarem per tirar endavant el reste de la nostra vida. És quan aprenem a parlar, algú tan senzill, aprenem a caminar. Jo sempre poso un exemple, sempre dic que del 0 als... Sobretot, de l'1 als 3 anys, l'ésser humà és el moment en el qual és capaç d'assimilar més informació per, ja et diria, per dècimes de segon, ja no per segon, per dècimes de segon, que al llarg de tota la seva vida. L'exemple més clar, fins i tot un nen ha d'aprendre, en aquesta edat, ha d'aprendre què és la pluja. Algo que nosaltres els adults ho tenim com sabut, no? Bueno, la pluja, clar, doncs la pluja. Bueno, doncs el nen no ha notat mai que una gota li caigués de l'aire. Llavors, és important, penso, sobretot a nivell experimental, això elles ens ho explicaran molt millor, les convidades que tenim avui, però a nivell experimental, doncs per què no? Que entenguin que la pluja cau del cel i és aigua que cau del cel i que no cau cada dia. El sol, la sorra de la platja, mil històries. En la veu del pare... fora de la panxa, també important. La veu del pare ja la saben, ja saben quina és la veu del pare quan estan a la panxa, però la senten amortitzada per la pell de la mare. Aleshores, quan surten, descobreixen la veu del pare sense aquell amortiguador, igual que la de la mare. De fet, jo sempre ho explico, la veu de la mare la senten exactament igual que m'estic sentint jo ara, la meva veu, quan estem a la ràdio portem uns cascos posats, els quals em sento a mi mateixa, com quan estàs encostipada, que tens les oïdes tapades i et rebota la teva veu dins. Doncs així és com senten la veu els nadons. Quan neixen, la poden sentir neta de distorsions. Per tant, han d'aprendre moltíssimes coses. Edat importantíssima, molt important, molt, la base de tot. Jo a les escoles on treballo m'agrada molt que em deixin espai per poder treballar dels 3 als 5 moltes conductes. Dins sempre parlo de la normalitat, perquè ja us he dit abans que és veritat que és una època que es pot prevenir, però jo parteixo de la idea i de la base, i jo crec que tots hauríem de començar-ho a pensar, que sobretot dels 0 als 5 anys no hi ha cap nen amb problemes, sinó que hi ha nens amb diferents ritmes. I això s'ha de remarcar. Els nens, moltes vegades hi ha molts pares, mestres, hi ha gent que em comenta no, és que aquest nen és immadur. I jo sempre faig la mateixa reflexió. És que als 3 anys no es pot ser pas madur. Ni als 4, ni als 5, ni als 2. O sigui, madurs ho són tots, perquè és que no, evidentment encara no sabem ni cap a on han de madurar. No que hagin de madurar, sinó cap a quin camí cada un d'ells ha de madurar. Per tant, és important començar a treure aquest vocabulari, no són immadurs, sinó que estan creixent. I en aquest procés de creixement, evidentment, es sustenten en l'assaig i l'error. I a més, hi hauran molts més errors que no pas encerts. Un exemple, no podem parlar d'un trastorn de lectoescriptura com pot ser la dislèxia abans dels 7 anys, perquè els nens fins a P4, deixeu-me dir el que realment penso, fins a finals de P5, principis de primer, no escriuen. Llavors, com a mínim han de passar 2 anys intentant assajar la tècnica de la lectoescriptura per saber si finalment hi ha un trastorn o no en aquest aprenentatge. Abans és impossible. Ara bé, també és veritat que és l'etapa on més ens podem confondre si no partim d'aquesta base, perquè com que els ritmes són tan diferents entre uns i altres, que si és justament l'etapa que menys podem comparar el nostre fill amb altres nens. Un nen del mateix any, nascut al mateix any, i això crec que és obvi que tothom estarà a casa dient, home, clar, Núria, doncs un nen nascut l'any 2012, al mes de gener, no té res a veure amb un nen nascut el 2012, al mes de juny. Es porten 6 mesos, i 6 mesos és un abisme. 6 mesos a aquesta edat, i fins i tot quan en tenen 2 i quan en tenen 3. És com si jo em comparés amb el meu avi de 92. És a dir, és tanta la diferència que possiblement sigui l'etapa més complicada també a nivell d'estimulació i d'educació, perquè ha de ser més individualitzat que mai aquest tractament. Bueno, com sempre, m'enrotllo. Aniran sortint històries, i us he dit que jo no hi entenia gaire en aquesta edat, i és veritat. Bueno, us presento qui hi ha avui aquí, que elles ens acabaran d'aclarir certes cosetes que segurament doncs, tenim tots al cap. Bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit. Qui ets tu?
Soc la Rosa, treballo a l'Escola Bressol Municipal del Blauet, soc la directora.
I bé, estàs molt acostumada, no? Molt avesada a treballar amb nens de 0 a 3 anys.
Porto uns quants anys, sí.
I amb famílies també, no? Perquè
també.
És veritat que és una etapa en la qual la vinculació amb la família, si ja sempre ha de ser important, ara més que mai, no? És un moment allò intens. Què més tenim aquí?
Hola, sóc la Cristina Gutiérrez, jo vinc de la Granja Escola i sóc codirectora del centre juntament amb la meva germana Susana.
Bueno, encantada de tenir-vos aquí.
Gràcies.
I bueno, ja veureu que us aniré fent moltíssimes preguntes. He obert una mica, he fet una reflexió molt àmplia i realment aquí hi caben molts temes, eh? Ho he volgut centrar amb l'educació, o si no sé si educació, però sí potser amb què podríem explicar exactament què és aquesta etapa, que és molt llarga. Ja ho sé que us demano moltes històries, eh? Perquè és el que dèiem, de 0 a 5 anys els canvis són tan bèsties que no tenim, en una hora no acabaríem, no? Però una miqueta el fet d'explicar, no? Sobretot aquesta edat màgica, potser que és la dels 2 als 3 anys, no? De l'1 als 3 anys, un i mig potser, no? És aquest moment tan intens, no? Com ho veieu vosaltres?
Jo diria que realment és màgica, però l'edat màgica dels nens realment és molt més, eh? No, crec que comença als 5 anys i acaba possible quan tenen 12, 13, quan encara són nens. L'edat dels 0 als 5 anys, per nosaltres, tant de la Granja com per mi personalment, penso que és l'edat més important de la criatura, i també l'etapa en què com a pare i com a mare i com a avi i com a tota la gent que està educant i està envoltant aquell nen, com a mestre, com a director d'una escola, és l'etapa en la que nosaltres podem influir més i fer que aquell nen sigui allò que ha de ser. Penso que és l'edat en la que, penso i a més ho veig cada dia en la meva feina, que és l'edat en la que tu pots convertir aquell nen, treure a conèixer realment quins són els seus talents, quines són les seves habilitats i potenciar-les. És l'edat en la que, com a pare, els hem d'entrenar per a la vida i els hem d'ensenyar el bàsic. si tu dels 0 als 5 anys ens esforcem, ens hem d'esforçar cada dia, però hem d'intentar no dir, bueno, ja ho ensenyaré quan tinguis 6, no. O si ho fas ara dels 0 als 5 anys, a partir dels 6 la feina tindràs la meitat. I quan tinguin 12 diràs, ai, que bé el que vaig fer dels 0 als 5 anys, és per mi més important i com a pare ens hem d'hi posar i cada dia, cada hora, ja sé que costa molt perquè no tens temps ni de dutxar-te, ja ho sé. Però ho hem de fer. I quan tingui 6 anys, mitja feina feta.
De fet, jo sempre en els programes, ja fa temps que repeteixo, que dels 0 als 5-6 és una època on els pares, els que estan exercint aquesta paternitat amb responsabilitat, que sou el 99% dels pares, sempre ho defenc, aquesta...
I no només això, sinó que sí que és cert que hi ha molta polèmica amb el tema de les famílies i dels pares. Jo en la meva feina passen moltíssims nens i moltes famílies cada any. Jo no he vist mai una persona que vulgui ser un mal pare.
Exacte.
Simplement cadascú fa les coses segons els recursos que té, però tothom fa el millor que per ell és possible, per ell.
Doncs jo sempre dic que és veritat que és molt intensa, és veritat que és molt cansada, et dono la raó, perquè és una edat on no només aprenen, sinó hem de mostrar límits, els hem de...
Ser exemple.
Els hem d'ensenyar absolutament tot de com caminar amb la vida, i és veritat que és molt pesat, i fins i tot tinc moltes mares que la demanda és, ostres, és que jo no vaig tenir un fill per rondinar tot el dia, i jo els hi dic, bueno, depèn de com rondineu, ho esteu fent bé, perquè realment del 0 al 5 és moment, no de rondinar tot el dia, però sí de no, això no, i anem per aquí, i mira això que bé que ho has fet, i veus, en canvi això no t'ha sortit tan bé, però ho podem fer d'aquesta altra manera, és a dir, és una edat d'estar-hi molt a sobre, perquè, et dono tota la raó, a partir del 6, si tot això ho hem fet, ens ve un oasis, sí. Perquè del 6 als 12 és un oasis, un disfrutar, que fins i tot ells te n'ensenyen a tu,
Sí,
és aquella edat que et diuen que no recicles, mare, ja està bé, i fumes, i no sé què, i no has endreçat la roba, i la mestra ens ha dit que després, que el primer que he de fer és els deures, després de berenatge fer els deures, i en tot cas després mirar la tele, és a dir, t'allissonen fins i tot del 6 als 12. Però sí que comparteixo la importància de ser-hi del 0 al 5. Us vaig a llançar una reflexió que jo sempre llenço i els pares s'atabalen moltíssim quan dic això, però cert. Dèiem que és una etapa important perquè els nens aprenen, és una etapa màgica, i dels 2 als 3 és l'única part que ens situa en la psicologia ara. Dels 2 als 3 es mostren amb total essència i, utilitzaré una paraula mal utilitzada, descaradament, o sigui, amb molta cara. I què vol dir això? Que si no ens ho treballem, que si no comencem a marcar límits, que si no comencem a ajudar-los a moldejar aquest caràcter, això és el que ens trobarem a l'adolescència. És a dir, les respostes emocionals que estan tinguent dels 2 als 3 anys són les respostes que ens donaran més endavant en l'adolescència. Llavors aquí els pares diuen, què? Què? No? Però potser així també... Donem la importància que potser li pertoca a aquesta edat, no? Que a vegades és com, bueno, el que deies, ja n'aprendran, bueno, ja
pobret,
ho faré.
El pobret, clar, aquest,
pobret,
ui, pobret.
Si és un nen encara,
sí,
és molt petit. Doncs escolteu, que l'essència ja hi és, no? L'essència ja hi és. I bé, penso que va per aquí. Què et sembla, Rosa, tu?
Sí, nosaltres, a veure, l'etapa del 0-3 és l'etapa més important, penso. Bé, jo parlo des del 0-3, des del coneixement de l'escola Bressol, no? És una etapa de les més importants en el creixement de l'infant, és on s'estableixen totes les bases del seu creixement i del seu desenvolupament. I és importantíssim marcar unes bases molt clares on el nen es pugui aferrar. Aquí entrarien tots els límits, totes les normes, i evidentment que a vegades la visió de la família, que és petit, que ja tindré temps, és important començar-ho a marcar des de petitons. Evidentment, amb el seu llenguatge, amb les seves limitacions, no posaràs uns límits exagerats, sinó Exacte. Un límit que pugui assolir aquell infant d'aquella edat. Però sí que és important, ja des de ben petits, marcar-los unes bases.
I ho entenen, a més. I a més ho
molt.
Necessiten. A nivell d'autoestima, els nens amb límits són nens molt més segurs. Són nens que caminen...
És que un nen sense límits és un nen amb autoestima baixa. I un nen amb 12 anys amb autoestima baixa és molt trist.
Estic molt contenta, perquè no sóc l'única que ho dic en aquest programa. Avui en tenim més. Avui reafirmen...
No hem de confondre el posar límits. Això es fa d'aquesta manera. A l'hora de sopar, seus a taula i menges a la cullera, i menges sol. I si t'embrutes no passa res. a dir no pots. Nosaltres, des de la nostra filosofia, de la granja, amb el que treballem, treballem molt l'educació emocional, i llavors un dels objectius del nostre centre és que l'etapa aquesta dels 0 als 5 anys és aprendre el si puc, que és la base, és l'essència, és la paraula que defineix el nostre projecte, si pots, si puc, si podem fer el que vulguem a la vida. Llavors, si et fixes, qualsevol, te vas pel carrer, a la botiga, a casa, no agafis, no toquis, no baixis les escales que és perillós, no facis això que no sé què, no toquis, i el no pots, en aquesta edat, com sabem tots, no? És una edat en la que tot allò que aprens, ho aprens per tota la vida. I si jo crec que no puc baixar les escales, després creuré que no puc aprovar aquell examen quan vagi a quart, perquè és massa difícil per mi, perquè no podré. I després, doncs, quan arribi l'etapa universitària, no agafaré aquella carrera perquè és massa difícil per mi, perquè no podré. Llavors, és molt important que dels 0 als 5 anys és aquí on ensenyem el si puc. Si no l'han après dels 0 als 5 anys, et costarà molt fer-ho a partir del 7 i a partir dels 12 ja pot ser.
Clar, i entra també la sobreprotecció aquí, és a dir, aquestes mares, pares que, per exemple, quan el nen comença a parlar li acaben la frase no, pip, error, targeta groga, targeta
el no fora.
Saps? Sí. Escolta, el nen té dret a equivocar-se i justament mitjançant l'error n'aprendrà, i per tant també a vegades no sé què en penseu vosaltres que treballeu, és que saps què passa? Normalment estava acostumada a tenir a que vingués gent que treballava amb nens una mica més grans, no? I m'interessa molt el vostre punt de vista. En aquí hem sortit diverses vegades, i també amb pares, el fet del poc valor o el valor excessivament negatiu que li donem a la societat llatino-hispànica, diguéssim, no? Aquesta part
mediterrània.
Més... Sí, mediterrània. Aquesta posició negativa del fracàs, que en canvi, per exemple, a tot el que és la cultura anglosaxona, el fracàs no té res de negatiu, és a dir, a través del fracàs, a través de la frustració, és quan aprenem, és a dir, jo, a Anglaterra, als Estats Units, l'emprenedoria es basa en, bueno, m'equivoco, me'n dono compte on m'he equivocat, això sí, me'n dono compte on m'he equivocat i torno a començar. M'és igual, i a més, si resulta que l'intent de tal m'he equivocat dues vegades, doncs em fa millor perquè vol dir que el meu procés és més ferm, i en canvi aquí ens equivoquem, ens amaguem, ens frustrem, poca tolerància al fracàs, val? Aleshores, justament en aquesta edat, dels 0 als 5 anys, és quan més es pot treballar aquest tema. És quan més, si un nen, fer-li entendre que a través, mitjançant l'error, que allò no ens ha d'avergonyir, sinó que l'error ens ha de fer créixer, ens ha de fer millors, i que és important equivocar-nos, acceptar aquella equivocació i treballar-la. Com ho veieu, això?
A veure, el nen aprèn a partir de l'assaig-error, això està claríssim. Aprenem tots a partir d'aquesta premissa. El que sí seria és el que educaria a aquesta situació és la reacció que tenim nosaltres després d'aquest fet. Si un nen, quan està aprenent qualsevol aspecte del seu desenvolupament, sigui aprendre a caminar, que cau, sigui aprendre a parlar i s'entrebanca, no li surten bé les paraules, dependrà de la nostra reacció, no? El seu aprenentatge, si nosaltres ho fem en positiu, si l'incentivem a que continuï, que no passa res, que ho tornem a intentar, que ho provi, que experimenti, que manipuli, el nen aprendrà en positiu. Evidentment, si davant d'una reacció que ha fallat, no? Nosaltres li posem la negativa, doncs evidentment aquest nen es frustra, es tira enrere, no? I es malmet la seva autoestima, que és el motor per l'aprenentatge. Per tant, sempre, evidentment, com dèiem, en positiu i incentivant el si puc.
Si puc.
Jo amb això voldria dir dues coses, amb el tema de l'error, no? O de la frustració al fracàs o del fracàs. I com és cert el que dius, com es contempla, sobretot molt aquí a Europa, sobretot a la zona mediterrània. Per una banda, tot això és por a tot, por a què diran, por a que no sóc prou bo, por a mil coses. La veritat és que avui en dia estem carregats de pors, probablement com mai, a la nostra història evolutiva. Llavors, el problema que tenim és que, clar, que els nens tenim la mala llet, em perdó, aprenen no de la que el diem que han d'aprendre, no diem, no, has de ser valent, si està molt bé que li diguis, però ells no aprenen de la que li dius, sinó de lo que veuen a casa. I clar, si tu estàs carregat de pors, el nen què passarà? Serà carregat de què? De pors. Molt bé. Llavors, això és la primera. Llavors el pare dirà, vale, molt bé, però jo ara tinc por, què faig? Com faig això amb el meu fill? Doncs us poso un exemple tonto, però que funciona i potser amb exemples de vegades doncs, dones idees. Per exemple, nosaltres en el nostre projecte, bueno, potser no ho saben als oients, cada dia sortim de passeig 3 hores. Cada dia vol dir cada dia de l'any, plogui, nevi o faci sol, és igual, cada dia sortim. D'acord? Llavors, quan un nen cau, nosaltres l'aplaudim. Uh-huh. Molt bé, t'has caigut. I llavors, clar, el nen, al principi, els primers 15 dies, al·lucina perquè diu, ostres, si tothom quan cau, pues, ve corrents i està com cara d'espantar. No? Nosaltres aplaudim, molt bé, t'has caigut, molt bé, aixeca't. I quan s'aixeca, tornem a aplaudir, molt bé, t'has aixecat, tu pots. I intentem sempre la paraula tu pots. I com això, per exemple, passem un bassal, no? I el nen, teòricament, l'has d'ajudar. Nosaltres no l'ajudem. Vinga, salta, evidentment, el primer dia cau i es mulla de dalt a baix, segur, queda xop. I l'aplaudim, molt bé, t'has mullat, no passa res, demà tornarem a intentar. Canviem i el dia següent en tornem a intentar, fins que acaba travessant el bassal. Llavors, diem, molt bé, ves com pots i tant que pots. Llavors, està aprenent que l'important no és caure, que l'important és aixecar-se i seguir lluitant fins al final allò que tu vols. I és això el que li hem d'ensenyar. I si tu estàs carregat de por, doncs les tens perquè les tens i com a pare o mare doncs no és tan fàcil treure-te-les perquè és un treball doncs, més de teràpia o de creixement personal.
Sí, de creixement, no? De conèixer-te bé.
Almenys, sí. No... repetim els nostres patrons i les nostres conductes amb el nostre fill i esforcem-nos a quan va tocar l'endoll o quan va fer, per exemple, baixar l'escala, se la fotarà, doncs que se la foti.
Sí.
Vigila que no estigui a 30 pisos amunt, però si hi ha 4 esglaons, es queda al costat i acompanya el teu fill, no li prohibeixis. I si cau, molt bé, t'has caigut, aixeca't. I ja sé que costa, però s'ha de fer. O quan prova una cosa que no s'ha de menjar perquè és dolenta, que la provi, ja veuràs com la tornarà a menjar. Deixem l'oportunitat que experimenti. Amb això la Rosa crec que estarà d'acord en que han d'experimentar els nens.
Han d'experimentar al 100%. Penso que és la base del coneixement del món que ens envolta, no?
Sí, no només a nivell emocional, sinó a nivell d'aprenentatge. És a dir, ells necessiten experimentar. Sí. Necessiten embrutar-se, per exemple.
Necessiten tenir les habilitats.
No? Sí. A vegades és... A veure, hi ha una contraposició, aquest fet que deies d'embrutar-se, amb el fet de que hem d'anar nets, que ho hem de fer tot bé, que ens ha de sortir tot maco... I hem d'una mica canviar el concepte. No és tant que m'hagi sortit molt maco, sinó... o que bé que m'ha quedat, sinó que bé que m'ho he passat mentre ho estava fent, què ha sorgit mentre estava fent tot això, quins aprenentatges he anat rebent d'aquesta...
Què he sentit, no?
Sí, i no tant del producte final. Mm-hmm.
Això que diu la Rosa és molt interessant i sí que és cert que hi ha aquesta època en què hem de procurar que hi hagi més creativitat, hem d'ensenyar als nostres nens i als nostres alumnes,
a deixar-se anar,
inclús a colorejar saltant-se les línies.
Sí, deixar-se anar.
I deixar-se'n una mica. I això de, ara el treball toca ben fet, doncs, bueno, quan arribin a l'ESO, llavors se demanarà, s'exigirà alguna cosa més, però si ja això ho limitem, quan estan P3, P4, P5, o primer o segon, fins i tot, no li demanis després a ESO, als governs, a les empreses, que siguin creatius, és impossible, perquè s'estem tallant les ales.
I no només, estic molt, molt d'acord amb el que esteu dient, a més és que tenia moltes ganes de que vinguéssim, perquè justament és veritat que al llarg de la meva experiència, i volto moltes escoles, conec molt el món de l'educació i és cert que justament els que treballeu aquesta etapa d'infantil, la preescolar i fins i tot l'escolar infantil, teniu tota aquesta visió. Que hi ha una sensació, jo la tinc, jo quan observo els nens a P3, P4, P5 que ja estan en la dinàmica de l'escola, per mi és tremendo. Per mi és fotut veure'ls asseguts. Ara toca fer asseguts. Val? Dius, com que asseguts? És a dir, per què? Perquè si al final cada nen, hi haurà nens que necessitaran seure's i per tant hi ha d'haver-hi una taula i una cadira perquè hi haurà nens que necessitaran seure's, però hi haurà nens que necessitaran aixecar-se i començar a passejar al voltant de la taula per inspirar-se per fer un dibuix, per exemple. No? Llavors, és veritat que això, no? Aquest deixar-se anar, és un moment de... Escolta, el producte final, m'agrada molt la teva reflexió, amb P3, P4, P5, P2, és que a P5 és igual si la lletra no està ben escrita. És igual si el seu nom no acabem de desxifrar-lo correctament perquè no sabem si allò té més forma d'A que d'O que d'A o de... Sinó, escolta, què has experimentat fent-ho, no? Jo, per exemple, m'encanta veure aquells nens que no saps ni què han dibuixat, perquè és que no es veu el que han dibuixat, no? I et diuen, has vist que bé que ho he fet? Aquesta sensació, he dibuixat, no? O he escrit, la cara aquella que posen, o el dia que agafen el boli, fan un gargot i diuen, aquí posa Txell, per exemple, no? Dius, aquella cara de la sensació de jo ja he agafat un boli, això ja és l'aprenentatge, això és la base d'aquest aprenentatge.
Sí, sobretot la satisfacció personal i l'autoestima que això els hi genera.
Un exemple del que diu la Rosa és, hi ha una història d'una nena que estava a final de la classe dibuixant, tota concentrada, i el mestre li pregunta, què dibuixes? I la nena li contesta, adéu. I el mestre li diu, no pots dibuixar Déu si ningú sap com és. Diu, doncs espereu uns minuts que quan acabi sabreu com és Déu. En això em refereixo a ells, la creativitat. Jo sempre, moltes vegades, comentem que realment els nens ja tenen l'instint creatiu, el d'investigar, el de descobrir, aquest instint ja el tenen. Però moltes vegades l'escola, l'etapa escolar, esterilitza aquestes inclinacions naturals que tenen les criatures. Sí. Llavors, probablement tenim un sistema escolar molt industrialitzat.
Aquest és el problema.
McDonald's, a vegades. Sí. I no, cada nen és un món, i cada curs és un món, i cada
dia,
classe és un món, i tu saps que mai repeteixes, és que és diferent.
Estic totalment d'acord amb aquest sentit, perquè és lo típic, no? Si en més aquestes etapes, a 0-5, el nen s'ha de poder expressar, ha de poder vivenciar, ha de poder deixar sortir tot el que té, no?
Perquè si ensenyar nosaltres ja... Ensenyar els potencials,
sí,
no?
Sí, tenen moltes capacitats, el que passa que a vegades els hi coartem. Uh-huh. Per què? Perquè si tu li dius a un nen, dibuixa'm una casa, i després dibuixa'm un arbre, i dibuixa'm un... El dia que li diguis, dibuixa'm el que vulguis, et dirà, no, què vols que et dibuixi, no?
Això així, nens que necessiten la direcció per generar.
Però és el que diu la Rosa, si estàs dirigint, què vols? Si estem dels 0 als 5 anys, si li ensenyem a dirigir-lo tot, perquè li diguem, no toquis, no agafis, menja això, no agafis, no poses... Vull dir, estem tenint moltes vegades, sense voler, sense donar-nos nens, absolutament dirigits. Després, com vols que aquell nen sigui emprenedor, voldrà ser funcionari, evidentment?
Sí, sí.
Perquè si l'has d'ensenyar a fer això...
Sí, 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 totalment.
Tu dime el que hago.
Totalment. No, no, i a més, hi ha un tema d'encursetament del sistema. O sigui, jo l'altre dia deia, com és possible que estiguem debatint com a societat si ha d'haver-hi un contracte laboral igual a tot el país, no? O sigui, el que en parlen dels convenis, no? Els convenis laborals, i tothom té molt clar que no és el mateix algú que treballa a Gualba, val, amb un poble petit, etc, que l'empresa segurament té uns recursos, etcètera, per tant els sous també han de ser uns altres, que el que treballa al mig de Madrid. És a dir, una empresa gegantina, no? La diferència seria, no és el mateix ser electricista d'una empresa que són 5 treballadors a ser electricista d'una empresa que en són 4.000. Realment, el conveni hi hauria d'haver-hi flexibilitat. Això es discuteix, no? I pensava, hòstia, que maco, no? Tot el món, tot el país dient, clar, no, és que això dels convenis, tal, no sé què, no sé quantos, bueno, ho podem fer per un cantó o per un altre, i pensava, i la flexibilitat en l'educació? Quan ens la plantegem? És a dir, els nens, a l'acabar primer, han de tenir uns coneixements adquirits que marca el currículum. Algú s'ha parat a pensar si aquell nen, aquell determinat, que jo crec molt, de fet, els que treballem amb nanos ens en donem compte que som individus, i com diu la paraula, individus individuals, és a dir, no hi ha ningú igual que nosaltres, i ningú que s'assembli, és a dir, cadascú... Aleshores, algú s'ha plantejat que aquell nen que ha acabat primer potser necessita un segon per adquirir aquells coneixements, i potser fins i tot un tercer.
És que volem clons. Estem fent clons.
Han de
fer la lletra i escriure-la.
Al final de primària, i per tant acompanyar-los en un procés. Ja sé que evidentment necessitaria un altre tipus de recursos, un altre tipus d'escola, un altre tipus de... Però jo sobretot veig que la bogeria o l'aire fresc que representava, i encara representa, i això sí que ho vull remarcar, perquè és veritat que la representa, aquesta etapa del 0 al 5, totes i tots els que us dediqueu a aquesta etapa, reivindiqueu aquesta frescor, aquest deixar anar, aquesta llibertat, fins i tot les que estan en escoles.
I això s'està expandint, Vull dir que hi ha moviments no només dels 0 als 3 anys, evidentment sempre ha sigut molta més llibertat, i amb la qual cosa hem pogut fer una mica, a més són tan petits que una mica les escoles bressol treballen més en aquest sentit.
Sí, a veure, l'escola bressol és que no pots treballar de cap altra manera, perquè és el que deies molt bé al començament, els nens que han nascut al gener, dels que han nascut al desembre, no tenen res a veure. De fet, per això també les aules les dividim una mica per mesos, no per anys, sinó que van per franges d'edat molt més reduïdes. Per què? Perquè hi ha uns canvis abismals entre uns i els altres. Has de mirar infant per infant, no? Que aquell infant evolucioni, que faci la seva línia, d'evolució, que ja ha arribat als 9 mesos, que un altre ja ha arribat als 10, que l'altre als 11, és igual, l'important és que hi arribi, no quan. Sí que evidentment hi ha uns paràmetres de marge en els que tu et bases, no?
Sí, clar, i aquí entraria també, aquests paràmetres ens marcaria una mica, és una paraula que a mi no m'agrada gens, però la normalitat, és a dir, saber que, escolta, els cap als 3 anys el procés de llenguatge ha d'estar més o menys instaurat, i si no, aquí tenim un problema, és a dir, clar, evidentment que hi han d'haver-hi uns...
I uns límits, sí, evidentment, evidentment. Tot i que també tinc que dir que és cert que la gran majoria aquí a Catalunya d'escoles bressols van més en aquesta línia, sí. I últimament estan sortint doncs, altres metodologies, que si Montessori, que si Waldorf, que si diferents línies educatives o filosofies, però també és cert que segons quines zones de Barcelona hi ha llars d'infants que es posen objectius quan un nen té un any o dos anys, uns objectius que dius, mare de Déu, però escolta'm, però ja anirà a l'escola, espera, deixa'l tranquil, pobra criatura. I mentre adormen els fiquen unes músiques que fan que el cervell no sé què faci, vull dir, no sé, vull dir, a vegades una mica una cosa psicodèlica, que dius, mare de Déu, pobres criatures.
Jo ara igual em renyareu, jo soc molt directa i molt clara i no... Jo va haver-hi un moment, els bits... Jo no sé si us en recordeu de... Sí. I hi ha gent,
que els espectadors fa... igual no saben el que són.
Sí, ara ho explicaré. Però... perquè... sí, que era com no m'ho puc creure. És a dir, el fet de passem unes imatges i anem dient però, amb cada rinna. Segon, deien, són unes fotos, unes cartolines on hi ha unes fotos de
Miró,
diferents coses.
Sí,
exacte, quadres de Miró, quadres de Picasso, fins i tot Torre Eiffel a París, flors, llavors anaven dient...
I amb la música feia el mateix.
Sí, Miró, Picasso, Talí, Tàpies... després, i els tenien a tots assegudets, amb 2 anys i mig, 3, etc. I elles estaven un quart d'hora passant fotos, no? I deies, bueno, que jo no anem a petar amb això, vull dir, que on arriba? Se posa molt de moda. I em feien patir aquells nens, jo pensava, però si en comptes d'estar...
La tortura, això, no sé.
Sí. En comptes d'estar... I a més veies les cares dels nens que anaven fent, sí, com estressats. Ara em passa un altre, si no hem tingut ni temps de mirar el que ens estàs ensenyant, no? Llavors, en comptes d'aquest quart d'hora d'aquesta espit que m'esteu donant, dona'm una galleda d'aigua, sobretot a Barcelona, els nanos de Barcelona, doneu-me sorres diferents en el pati de la llar d'infants, poseu-m'hi un parell de gallinetes per cuidar, per exemple, perquè és que no és un mite, el
però
que els nens de Barcelona...
no te les posaran perquè no són higièniques.
Clar, no són higièniques, ja ho sé, però és que no és un mite que els nens de Barcelona dibuixen el pollastre com un pollastre clar. Las. No és un mite, és veritat, jo ho he vist,
no, jo
a mi m'ha passat.
No, jo t'ho puc dir perquè passen a la granja...
Els teus, tu dius al·lucinals que venen de...
Home, al·lucina, no t'ho pots imaginar. Nosaltres veiem molt la diferència quan em ve una escola d'una llar d'infant o un P3 de Barcelona, no és que vulguem criticar la gent de Barcelona, pobres, però sí que fa molta gràcia perquè són urbanites i és que és així, no? Llavors doncs baixen els nens, per exemple, i van caient tota l'estona, perquè com a Barcelona tot és pla, no estan acostumats a aixecar els peus i van caient pim pim, sembla que algun tiratxines es vagi donant i no hi ha ningú tirant tiratxines, però van caient. I després veus els nostres que són més petits, tenen 1 i 2 anys i pugen, baixen,
sí, com un triomfant sobre
els profes al·lucinen, però com pot ser? I perquè clar, quan tu els estimules tant, tenen un nivell bestial comparativament amb un P5, per exemple, els nens que nosaltres tenim un projecte molt diferent, també.
Nosaltres tenim la sort d'estar en un poble i que l'entorn ens acompanya molt per al desenvolupament dels nens, perquè hem de tenir en compte que el nen evoluciona de manera global i natural a partir de les seves capacitats. Nosaltres el que fem és posar-hi, acondicionar l'espai, donar-los el temps, propiciar que el desenvolupament propi de l'infant, perquè ja el té, no és que li fem, si nosaltres l'acompanyem, l'ajudem en aquest desenvolupament. Si a sobre té un entorn que propicia això, com més experiències tingui, com més vivències pugui experimentar al seu voltant, més ric serà el seu creixement. Vull dir, és que aprenen del que viuen, del que toquen, del que senten, de tot el que els envolta. Aprenen d'ells entre ells, de la interacció amb els altres, de la interacció amb l'espai. Són esponges. I tot el que els hi arriba és...
Sí, sí.
Ho xusclen.
Una passada. Noies, ho deixem per un altre dia. Ens han quedat moltes coses molt obertes, bé. Moltes, perquè, bueno, és veritat que dona per molt. Doncs, eh? Sí. Així, a manera de resum, una miqueta de resum, seria, ara, els que ens esteu escoltant i teniu nens d'aquesta edat, importantíssim, no sobreprotegir, importantíssim, deixar que el nen experimenti, deixar que el nen caigui i aprengui a aixecar-se perquè pot.
Sí, pot. No?
Importantíssim tenir clar que hem de posar aquests límits, que els hem d'ajudar a marcar-los. També molt important aquesta globalitat de l'aprenentatge, saber que necessiten provar, necessiten tastar, necessiten descobrir, i la individualitat també, respectar aquest procés individual. Més o menys a grans trets de tot el que hem dit seria això. Cristina, Rosa, moltíssimes gràcies per venir. Us convido a un proper programa per continuar parlant, i em sembla que farem curt amb dos programes, És a dir, jo crec que l'idea inicial de dos, doncs, bé, bueno, els podem guardar també per la temporada que ve. Ara ja començo a apretar, allò, a fer campanya perquè em renovin, no, perquè jo aquí vinc totalment de voluntària, però perquè em continuïn cedint aquest espai. Això, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
I ens veiem molt aviat. I a tots vosaltres, oients, us deixo una vegada més, avui sí, avui no anem curts de temps, avui ho podem fer i ens podem relaxar, amb una cançó. Aquesta cançó us la dedico a tots vosaltres, i sobretot a aquells petits, petits, petits de la casa. I bé, fins dimecres que ve. Per cert, ens encanta, m'encanta, m'encanta, m'encanta rebre mails, m'encanta. A més, de veritat que em fa molta il·lusió. Comentant el que sigui, donant-nos idees, fent crítica constructiva, demanant-nos per participar com a pares o com a professionals de l'educació, és que tant més. Sobretot, però envieu-nos, que em fa feliç, de veritat m'agrada, els dos. Us recordo, radio@santsaloni.cat. Fins molt aviat.
Saltirons en el cap i en el front, les formiguetes pel caminet, de les celles el formiguer, un cargoll és que a poc a la galta hi pinta un cor. Una gallina al teu nas pica, pica, menja blat, un porquet fa un passeig als teus llavis rosadets, i t'estiro les orelles com la vaca dona llet. Ben juntets, nas amb nas, un petó de gos i gat.